Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Ho acabem de sentir en el butlletí horari de les 5 i és un rumor que va agafant cada cop més cosa. Els Estats Units podria anunciar avui la prohibició de comprar, en aquest cas la prohibició del petroli, el gas liquat i el carbó procedents de Rússia. Està previst que el president nord-americà Joe Biden ho anunciï en roda de premsa des de Washington. Avui mateix el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ha demanat a Europa que redueixi la seva dependència energètica de Rússia.
Estem treballant per mantenir un subministrament estable d'energia i mirant a diversos llocs per garantir que aquest proveïment continua. Hi ha no només una oportunitat significativa, sinó un imperatiu per molts països ara mateix de deixar de dependre de l'energia russa, perquè Rússia ho fa servir com una arma.
La Unió Europea, de moment, no s'ha acabat d'atrevir a fer aquest pas. Des del Kremlin amenacen que si deixen de comprar petroli rus, tancaran l'aixeta del gas a Europa. Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Bon dia a Colòmbia. Doncs totes les expectatives posades al que pugui decidir i al que pugui dir Joe Biden. De fet, professor, les vendes de petroli rus han caigut més d'un 70%. Deixi'm preguntar-li què passaria si, tal com proposen en aquest cas els Estats Units, s'està esperant aquesta confirmació del seu president, deixés de comprar petroli al govern del Kremlin.
Bueno, què li passaria a Rússia? Doncs, a veure, gairebé res, perquè Rússia gairebé no ven res als Estats Units. I què li passarà als Estats Units? Doncs gairebé res, perquè Rússia gairebé no li ven res als Estats Units. Els Estats Units és un país que des de fa molts anys és autosuficient en termes energètics. Abans sí que depenia molt de l'Orient Mitjà i tot això els hi va portar problemes de terrorisme, etcètera, etcètera, però a poc a poc han anat prenent mesures per augmentar la seva producció. Recordeu el fracking i tot de tecnologies que aquí a Europa doncs mai han volgut fer servir. Doncs ells no han dubtat en fer-la servir i ara mateix no necessiten comprar petroli ni de països àrabs, ni de països, ni de Rússia, ni d'altres, diguem, dictadures per l'estil. I, per tant, es poden permetre el luxe doncs de fer prendre una mesura, de dir, doncs ara que estiguem al Putin i no li comprem res. Rússia, per la seva banda, depèn crucialment del petroli i del gas. De fet, més del petroli que del gas, eh? O sigui, ingressa tres vegades més, uns 170.000 milions per petroli i uns 55.000 milions per gas. Per tant, és molt més gran el mercat de petroli que no pas de gas. Però, bàsicament, Rússia és una economia primitiva, en el sentit que és una economia minera, exporta matèries primeres i doncs, tot el que consumeixen els russos ho compren fora. I, per tant, en la mesura que doncs, els països, si els països deixen de comprar, sobretot petroli i gas, doncs se li talla l'aixeta, no només per comprar armes i per finançar la guerra, sinó per comprar qualsevol tipus de cosa que puguin necessitar els seus ciutadans. Per Rússia seria devastador que tot el món deixés de comprar, però, com he dit abans, no pas que els Estats Units deixin de comprar, perquè els Estats Units compren una part petitíssima del seu petroli a fora, i en particular a Rússia. Una altra cosa seria que Europa deixés de comprar, i de moment Europa ha dit que no, perquè aquí la dependència mútua és molt més gran. Europa depèn crucialment del gas, no tant del petroli, però sí del gas rus, i Rússia depèn totalment dels dòlars i dels euros que li envien els europeus, i una gran part de la guerra està finançada per aquest gas i aquest petroli que els russos venen a fora. Per tant, si això és el primer pas d'un boicot generalitzat, doncs problemes greus per Rússia, problemes d'inflació per nosaltres, perquè, clar, si estem parlant d'hipòtesi, el fet que els Estats Units boicotegin no tindrà cap gran efecte, però si aquest boicot ve d'Europa, doncs aleshores Europa es quedarà sense gas. no, perdó, Europa, una part d'Europa del Nord es quedarà sense gas perquè ve el gas des de Rússia. I aleshores hauran, no és que no puguin fer res, primer estem, que s'està acabant l'hivern, la gran major part del gas es fa servir per calefacció, i per tant fins a l'hivern que ve doncs, no caldria tenir massa, tant de gas. A més, Europa ja en previsió ja ha acumulat reserves que els permetria aguantar uns mesos, però tard o d'hora s'haurà d'ajustar. Hi han maneres d'ajustar-se. S'hauria de, bàsicament, fer... adaptar els ports alemanys, que és Alemanya és el principal país que depèn del gas rus, s'hauria d'adaptar i que arribés el gas de manera liquada, gas líquid, amb vaixells, gas que vingués dels Estats Units mateix o bé d'Austràlia i d'altres països que produeixen gas, o de Qatar, i per tant caldria fer obres, no seria barato, però hi hauria maneres d'adaptar-se. Diguem, el problema per Putin és que si Europa deixa de comprar gas, ell es queda sense res, perquè no produeix res més que no siguin matèries primes. És una economia eminentment minera.
Anem amb algunes de les qüestions que vostè ha anat reflexionant des de que va esclatar el conflicte, des d'aquesta invasió del russo sobre Ucraïna. Vostè, una de les coses que ha plasmat a través d'un tuit, diu, malgrat l'encariment del petroli, diu que Putin està fent menys negoci que abans de la guerra. Com és això, si el petroli està pels núvols?
Sí, una cosa és el preu del petroli en el mercat mundial i l'altra és el preu que cobra Rússia. No és el mateix. Moltes empreses, a la vista de que els països, gairebé tot el món, han sancionat a les empreses que facin negoci amb Rússia, doncs ara els hi fa por anar a comprar a Rússia. I us recordeu la prima de risc, que quan et feia por... Sí. Et feia por doncs, donar prestat a Espanya, doncs dius, bueno, jo us presto, però m'heu de pagar més, m'heu de donar un interès més alt, i jo li deia prima de risc. Doncs aquí també hi ha una prima de venda a Rússia, de compra a Rússia. Tu compres petroli rus, però com que t'arrisques a que et facin una sanció, doncs dius, bueno, senyor Putin, jo li pago molt menys del preu de mercat. Aquesta prima de risc, aquest descompte en el qual se li passa, diguem, se li paguen al senyor Putin, ha anat augmentant. Fa un mes el petroli rus, que no és mesura, diguem, no fan servir la mesura que fem servir nosaltres, que és el Brent, ells fan servir la mesura de petroli dels Urals, doncs bé, el petroli rus, el preu que se li paga a Rússia pel petroli, fa un mes era doncs, un dòlar més barat del que se li pagava a Aràbia Saudita, no? Doncs fa una setmana la diferència era de 15, i ara la diferència és de 28,5. És a dir, que si Aràbia cobra 150, Rússia cobra doncs, 121,5. 121,5, els 21,5 de diferència, els 28,5 de diferència és la prima de risc per vendre-li petroli al Putin i no pas als altres. Per tant, el preu del mercat que sentim cada dia a les notícies no és el que cobra Putin, és el que nosaltres els hi paguem als àrabs. Putin cobra una mica menys, o bastant menys, perquè hi ha la por, hi ha aquesta prima de risc, aquest descompte que se li paga en el petroli de Rússia. I això fa que, clar, com que la seva principal i gairebé única font d'ingressos és les matèries primes, el petroli i el gas, doncs clar, això vol dir que el preu del petroli puja, sí, però el que cobra ell no puja tant. I per tant no es beneficia tant de tenir aquesta guerra, en el sentit de que no cobra tant com semblaria indicar el preu. Si això li sumem, doncs que hi haurà països que cada vegada, diguem, hi haurà cada vegada més països que li compren menys petroli amb ells, doncs això farà que els àrabs es forrin, potser que d'altres països que ja havien deixat de vendre o que no venien tant, com Venezuela o potser Iran, doncs recuperin les seves vendes i la caiguda de les vendes li vindrà a Rússia.
M'ha cridat l'atenció, professor, dels arguments que vostè ha anat explicant a través de Twitter. El que vostè explica del producte interior brut del PIB de Rússia, no? Diu que el PIB de Rússia és un PIB... és a dir, m'ha sorprès que sigui, segons vostè, baix, en funció, tot i que té unes grans reserves energètiques. Com ho hem d'explicar, això? No hauria de generar o de tenir més producte interior brut Rússia que, per exemple, la que genera Espanya?
Bueno, això depèn de la quantitat de petroli que venguis. Si tu tens petroli, no necessàriament ets el país més ric del món, depèn del petroli que puguis vendre. Ells venen més o menys 5 milions de barrils al dia, doncs això et diu doncs, la quantitat d'ingressos que tenen doncs, cada dia gràcies al petroli. A diferència d'altres països de mida similar, una part desproporcionada de la seva producció és únicament un parell de productes, que són aquests productes que estem dient, el gas i el petroli. I també tenen altres matèries primes, però bàsicament són gas i petroli. Hi ha països que també només venen petroli i són pobríssims, com Venezuela. Fa un moment els mencionàvem, no? Tenir petroli no necessàriament et converteix en el país més ric del món. Mira, perquè ens fem una idea, el país que té el PIB més gran del món, recordem què és el PIB. El PIB és el valor de tot el que tu produeixes. Petroli, gas, joguines, iPhones, tot el que tu fas, turisme, serveis, tot el que fan tots els ciutadans, programes de ràdio, tot, sumat és el producte interior brut. ¿Vale? El país que té, i clar, tot aquest país interior brut també és els ingressos que generen els ciutadans. Tot aquest producte interior brut doncs, es converteix en salaris, en beneficis, són els ingressos que té la gent. Per tant, el producte interior brut indica d'algú la riquesa d'un país. El país més ric del món, el que més produeix de tot el món, actualment són els Estats Units i gairebé igual la Xina. La Xina és molt més pobra perquè, recordeu, els Estats Units té una població de 350 milions i la Xina de 1.400, és a dir, hi ha quatre vegades més xinesos que no pas nord-americans. I si el PIB és el mateix, si la riquesa és la mateixa, doncs això vol dir que cada xino cobra una quarta part del que cobra un americà. És a dir, per càpita, per persona, cada xinès cobra una quarta part que un americà. Els americans són quatre vegades més rics, però com que hi ha quatre vegades més xinos, doncs el total és més o menys igual. Són els dos països més grans del món en termes de renda, en termes de producte, en termes de coses que es fan, productes que es creen. Doncs bé, a una distància molt gran estan els següents països, Japó, Alemanya i el Regne Unit. De fet, Japó, Alemanya i Regne Unit, sumats, són més petits que la Xina. Vale? Per tant, a molta distància venen Japó, Alemanya, Estats Units, i Regne Unit. Després ve Itàlia, ve França, després ve Itàlia i després ve Rússia. Més o menys gairebé empatat amb Espanya. És a dir, Rússia, per més petroli que tingui, al final, quan vens tot el petroli, doncs els russos generen diguem, més o menys el mateix que generen tots els espanyols junts, tots els metges, tots els turisme, els hotels, tot el que generen tots els espanyols, més o menys és el mateix que Rússia. Per tant, diguem, en termes de comparar amb les grans potències, són un país molt petit. I tots ens creiem que és una gran superpotència perquè molts encara recordem a la URSS i la KGB i les pel·lícules del James Bond i de lo dolents que són els russos, però en realitat no són pas una superpotència en el sentit de comparable a la capacitat de producció comparable de ni la dels Estats Units ni la de la Xina. I per què és important això? Doncs perquè les guerres s'han de pagar. Les guerres s'han de pagar. Les guerres costen molts calés. Has de mantenir a tota la gent que està al front. Has de pagar cada missil que tires, que deu costar 2 milions de dòlars cada missil. Doncs cada missil que tires l'has de pagar. I has de pagar els camions, i has de pagar les rodes dels camions que has de canviar quan es trenca una roda. I has de canviar els tancs, i ho has de canviar tot. Tot això s'ha de pagar. I si tu no ets un país superric, doncs això no t'ho pots pagar. No t'ho pots pagar. I, per tant, és important, jo crec, entendre que no estem parlant d'una gran potència econòmica. És més, no només té un producte interior brut de la mida d'Espanya, sinó que té dos problemes greus addicionals. Primera, una gran part d'aquest producte interior brut l'han dilapidat. Recordeu la quantitat de guerres que s'han fotut aquesta gent des de l'any 2000. des de que van, des de que van invadir Txetxènia, recordeu els bombardejos de Txetxènia, la quantitat de bombes, de calés que es van gastar en allò. Després amb la guerra de Geòrgia, després amb la guerra de Crimea l'any 14, després amb la guerra de Donbass, després que s'han fotut a Síria i han estat bombardejant Síria. I tot això són bombes i camions i despesa que han anat fent i que han hagut de pagar. I, per tant, tot això són calés que els han anat desapareixent. Però és que a sobre tenen un altre problema, un problema que estem veient cada dia a les fotos que ens publiquen els diaris, de camions que no tenen pas, camions que no tenen recanvis i que es queden sense rodes. I veiem que els soldats... Que es queden sense benzina, que es queden sense... Diguem, que han capturat soldats i els hi han vist el menjar que portaven, que està caducat des de l'any 15. I llavors preguntes, i per què passa això? Doncs passa perquè, a banda de que és un país que no és tan ric com la competència, diguem, és un país enormement corrupte. No hi ha res més fàcil que robar quan en el sector militar. A Espanya ho saben, els reis i tota aquesta gent que roba, roben quan hi ha contractes militars. Van a països, comissions, tot això, són diners que desapareixen i tots els diners que desapareixen en els oligarques que roben, els oligarques corruptes que roben i que acaba convertit en iots que venen aquí a Barcelona a passar les vacances, doncs tots aquests calés que han desaparegut són calés que no es fan servir per... Doncs per comprar menjar pels soldats, per comprar rodes de recanvi pels camions, i per això veiem que els camions estan quedant tirats i no tenen rodes de recanvi. S'estan quedant tirats perquè les rodes són velles, que no tenen ni les marques per anar pel fang, perquè ara Ucraïna, com que hi ha el desgel, com que està marxant amb la neu, doncs està ple de fang per tot arreu, doncs resulta que els camions es queden atrapats en el fang perquè algú ha robat les rodes. I per tant, des del punt de vista econòmic, és un país que produeix relativament poc, és relativament no ric, no és que sigui pobre, no és que sigui diguem, un país africà, però és un país de la mida d'Espanya, que tothom té més o menys la idea del grau de riquesa que això té, doncs és un país relativament pobre que a sobre té el problema de que s'han dilapidat els calés amb guerres absurdes i a sobre han dilapidat els calés amb robatoris i corrupció rampant. I això és el que jo crec que estem veient, no? Quan veiem la gran columna, recordeu, fa una setmana tothom parlava de la gran...
60 quilòmetres.
60 quilòmetres i ara avui els pobres de Kiev estaran atrapats, estaran tots morts perquè venen els tancs, 60... Però resulta que són 60 quilòmetres de camions aturats perquè no tenen rodes de recanvi, que no tenen benzina, tancs que s'han trencat, i els 60 quilòmetres fa una setmana que no es mouen perquè no es poden moure. Entens? I tot això és un problema econòmic. I és un problema econòmic. Les guerres són problemes econòmics. Recordeu, sense anar més lluny, què ha passat? Un parell de mesos. Fa un parell de mesos, recordeu, els Estats Units va sortir de l'Afganistan, no perquè els afganesos, diguem, els fessin fora perquè tenien uns canyons molt més grans. No, els afganesos no tenien canons. El que passa és que els Estats Units es van cansar de pagar calés per una guerra que no els hi portava res. Les guerres són caríssimes. I el país més ric del món va haver de sortir d'Afganistan per qüestió de calés. Però és que és una altra cosa. La Unió Soviètica, abans, diguem, el país que hi havia abans de Rússia, diguem, també va, diguem, va caure, es va desintegrar, Colapsar. També per culpa de la guerra de l'Afganistan. Van estar no sé quants anys allà i la pirant calés, es van adonar que no eren tan rics com es pensaven i van haver de sortir perquè no s'ho podien pagar. I, per tant, al final, a la llarga, tu pots tenir molt d'armament. I aquesta gent han heretat, diguem, tones, no sé quantes, milers, 2.000, 3.000, 4.000, no sé quants caps nuclears. I són una potència nuclear, o havien estat una potència nuclear, i ara ho han heretat. Però darrere de la potència nuclear, i el fet que siguin nuclears els fa que siguin perillosos, no estic dient que els haguem de menys tenir, però el que estic dient és que els hi costarà mantenir una guerra tan cara amb tants pocs calés que tenen. I si a sobre els estem, diguem, fent cada dia més pobres amb les mesures econòmiques, com això, deixem de comprar petroli, deixem de comprar gas, els hi congelem les reserves, els hi devaluem la moneda... Com un país que compra tot, penseu una cosa, país que compra tot, com ells, hem de comprar tot, hem de comprar els iPhones a fora, hem de comprar les vacances a fora, hem de comprar el menjar, el blat que ve d'Ucraïna, etc, etc. Tot ho han de comprar fora. ¿Vale? De sobte la teva moneda cau un 50%. Això vol dir que tots els russos de sobte són un 50% més pobres. Perquè tot el que hem de comprar, tot ve de fora, doncs com que la teva moneda és 50% més barata, vol dir que la moneda estrangera és 50% més cara. De sobte, el dòlar amb ells els costa 50% més. I per tant, tot el que compren en dòlars és 50% més car. I tu amb els mateixos ingressos que tens, doncs pum, de sobte tot el que tu compres, com que tot ve de fora, 50% més car. En un dia s'han fet 50% més pobres. Són pobres, són més pobres, tenen problemes de vestiment, tenen tot tipus de problemes econòmics. Això a mi m'indica que els hi costarà mantenir la guerra, encara que no dic que no arribin a Kiev i ho destrossin tot, tenen capacitat de destrossar-ho tot, però una cosa és destrossar-ho tot i l'altra cosa és guanyar la guerra. I aquesta guerra l'hauran de guanyar amb calés, i a mi em costa veure sortiran els calés. No són una potència econòmica de cap de les maneres.
Totes aquestes mesures que estem veient en el plànol econòmic, recordem que la borsa de Moscou està suspesa, que no sé fins a quin punt o fins quan la pots tenir una borsa suspesa, però totes aquestes mesures que estem veient, no només d'empreses, sinó grans multinacionals, fins i tot Visa, Apple, etc, de quins costos repercuteixen en un país com Rússia? De quina manera afecta l'economia russa?
Bueno, diferents mesures són diferents, no? A veure, congelar. Ells diuen que s'han estat preparant la guerra i han acumulat tot de reserves estrangeres. Reserves estrangeres vol dir divises. Tot una pila de dòlars, tot una pila de iens, tot una pila d'or, tot això, vale? El que passa és que tot això ho tenien en bancs estrangers i el primer que van fer els Estats Units i els altres va ser tot congelat. No podeu fer servir ni un dòlar dels que teníeu guardats. Clar, si el Banc Central no pot fer servir els dòlars, fixa't que quan el ruble baixa, l'única manera de que fer-lo tornar a pujar, perquè el de la teva població no s'empobreixi, perquè torni a pujar, has de comprar. Això és com els escamarlans, Quan baixa el preu de l'escamarlà, doncs perquè torni a pujar has de comprar escamarlans, algú ha de comprar-ne molts, quan puja la demanda tornarà a pujar el preu. Però clar, els has de comprar amb què? Doncs els has de comprar amb dòlars, però els dòlars no els pots fer servir perquè els han congelat. I per tant, pum, d'entrada ja no pots defensar la teva moneda. I per tant, els teus ciutadans, d'entrada, en 24 hores són 50% més. Punt número 1. Punt número 2. Tot el que tu compres, ho compres a fora. Però què passa si tu no pots comprar? Què passa si tu tens diners, tu tens rubles o tens dòlars? Imagina que tens molts dòlars. Sí, sí. Imagina que tu ets el Bill Gates i estàs en una illa deserta amb tots els teus milions. Una illa deserta i una piles i piles i piles de dòlars. Tu ets ric? És ric el Bill Gates en una illa deserta? Què pots fotre amb tots aquests papers? L'únic que pots fer és cremar-los per no passar fred a la nit? Perquè si no hi ha ningú que li ofereixi productes, els diners no serveixen per res, oi que no? Tu tens diners, sí, sí. Però si tu no pots, ningú t'ofereix productes, doncs tu no pots comprar res. Ets absolutament pobre, ets el més miserable del món, per més diners que tinguis. Doncs bé, ara els russos tenen diners, tenen molts rubles, però resulta que no poden comprar res, perquè Apple ha marxat, per tant no poden vendre comprar iPhones. Les empreses, recordeu, les empreses dels containers, la Maersk, aquestes grans empreses que van en containers portant productes, no hi van. Han dit, no anem a Rússia. Per tant, tot el que arribava en container, de sobte no arriba. Vol dir que no arriba, no arriben cadires, no arriba res de l'IKEA, no arriba menjar, no arriba res. I per tant, el boicot que han fet totes les empreses del món, impulsat pels governs dels països, que han dit, escolta, qui vagi a Rússia, que s'atengui les conseqüències, que m'emprenyaré molt, Llavors, moltes empreses han dit, doncs, marxem. Fins i tot, ahir, recordeu, abans deien, parlaven del petroli, que el petroli estava descomptat, que el petroli rus, com que les empreses no es volien arriscar, doncs mira, resulta que abans d'ahir, la Shell, que són, es creien molt llestos, diuen, escolta'm, el descompte del petroli rus és de 28,5 dòlars. És a dir, que el petroli comprat a Aràbia Saudí està a 150, a Rússia és a 121, no? Escolta'm, ens podem fer d'or comprant un carregament a Rússia. no? Perquè compres amb un descompte del 28%, a 28 dòlars, escolta'm, és un gran negoci. Però què passa? Que algú se'n va donar, ho van publicar, i escolta'm, han hagut de sortir el president de la companyia a dir que es cancela la compra del petroli rus i que lo siento mucho, no se volverá a repetir. És a dir, diguem, tenen problemes de veritat a Rússia. No tenen manera de comprar, el seu font d'ingressos està evaporant, i perquè totes les empreses del món de sobte han decidit, i empreses del món, fins i tot del món neutral, recorda, països com Suïssa, sí, com Suècia, que normalment mai s'han ficat en problemes, sempre han volgut ser neutrals, a la Primera Guerra Mundial, a la Segona, no han fet mai cap, que no s'han volgut ficar mai en cap problema, fins em sembla que Suïssa no era de la ONU fins fa ben poc, imagina't si volien ser neutrals, doncs aquests també s'hi han fotut, i és que El que ha fet Rússia és molt greu. Fixeu-vos que fins a la Segona Guerra Mundial, els països al llarg de la història, diguem, lo normal era que si el veí t'emprenyava i tu eres més fort, doncs l'invadies i t'ho quedaves tot. Això és el que va fer Espanya a Sud-amèrica, això és el que va Sud i Centroamèrica, això és el que va fer el Regne Unit per tot el món, això és el que va fer França, això ho ha fet tothom, i Rússia, i les fronteres anaven canviant perquè el gros sempre es cruspia el petit. Val? El Hitler, escolta'm, quan li va donar la gana, va entrar a Àustria, va entrar a Polònia, va entrar a Bèlgica, va entrar a França, s'ho va quedar tot, i de sobte tot això és Alemanya, i ja està. I això és lo normal, això ha estat la història de la humanitat. Però arran de la Segona Guerra Mundial vam entrar en un nou ordre mundial en el qual això estava prohibit. I des de la Segona Guerra Mundial fins ara hi han hagut guerres, hi han hagut noves fronteres, bàsicament per la implosió de països com la mateixa Unió Soviètica o com Iugoslàvia, hi han hagut guerres, algun país, allò, un atac terrorista contra Estats Units van i pom, foten allò, com diguem, una catàstrofe a Iraq. Però fixeu-vos que quan Estats Units entra a Iraq, invadeix tot Iraq o invadeix... recordeu a la Primera Guerra del Golf, no agafa ni posa la bandera i diu això ara és Texas 2. No? Invadeixen i després se'n van. I la mateixa Unió Soviètica, recordeu, la Unió Soviètica invadeix Hongria i invadeix a l'any 56, em sembla, i invadeix Txecoslovàquia a l'any 68. Però no posen la bandera i diu això és la URSS. Fixeu-vos que això d'invadir un altre país i dir això és meu, no ho havia fet ningú. Ningú. Insisteixo, hi ha hagut guerres, hi ha hagut invasions, i hem vist diverses vegades Estats Units i Rússia entrar en Afganistan, entrar en Iraq, però ningú ha anat i ha posat la bandera i ha dit ara això és meu. I el Putin el que ha fet és dir, escolta'm, Ucraïna és meu. Recordeu el discurs del dia abans de la guerra, el dimarts abans de la guerra, va dir, no, és que Ucraïna sempre ha estat Rússia. I l'endemà va i ho invadeix. I diu, aquesta gent són genèticament i culturalment i religiosament, espiritualment, són russos. Per tant, no passa. Va dir, però és nostra, és la nostra terra. Això no havia passat mai. I per tant, tot el món s'està rebel·lant, incloent països neutrals, com Andorra, com Suïssa, com Suècia. S'estan involucrant perquè això és un canvi en l'ordre mundial que ens ha anat tan bé. Des de la Segona Guerra Mundial fins ara, mai hi havia tan poques guerres. Insisteixo, no dic que no hi ha hagut guerres, hi ha hagut guerres, i les hem de condemnar, i ha sigut un desastre que hi hagi guerres. Però comparat amb la resta de la història, ha sigut el període més pacífic de la història. Ens ha anat molt bé. I ara aquest senyor ho vol destruir tot, i per tant, jo crec que és normal pensar que fins i tot els països neutrals diguin no, això no pot ser. I el problema per Putin serà que això li farà un mal econòmic brutal.
Fins a quin punt, professor?
Bueno, el mal econòmic, ja ho he dit, és brutal. El mal econòmic és brutal. I si a sobre els europeus doncs ens
perquè,
atrevim...
Perdoni, ja sé que no és futuròleg, m'ho ha dit moltes vegades, no. Però vostè veu que tal com està econòmicament ara mateix Rússia pugui aguantar... què li diré jo, uns mesos més amb la situació d'aquest constrenyiment que té ara mateix? Per exemple, acabem de saber que no només Estats Units no comprarà el petroli rus, sinó que també s'hi afegeix al Regne Unit a no comprar ni gas ni petroli rus.
Sí, no, això els costarà. A veure, s'adaptaran, trobaran maneres de portar una mica de petroli per la Xina i tal i qual, però la Xina, diguem, no li va bé això de Rússia. No, estem parlant d'economia, jo de l'altre no en sé, sí, però sí. D'economia...
D'economia, estem parlant d'economia.
Sí, fixeu-vos en una cosa. Rússia li va bé la inestabilitat. Per què? Perquè la inestabilitat, no necessàriament la violència, però la inestabilitat, els problemes. Quan hi ha problemes, què passa? Que puja el preu del petroli, i com que ells produeixen petroli, això ja els hi va bé. Per tant, ells li encanta la inestabilitat, i per això intenten manipular eleccions i canviar governs i que hi hagin cops d'estat i guerres. Tot això li va de conya a Rússia. Perquè la seva economia guanya quan hi ha inestabilitat, perquè la seva economia depèn del preu del petroli i el preu del petroli puja quan hi ha inestabilitat. Vale. La Xina sí que tenen una cosa comú, que és que els dos odien els americans. Els dos odien els americans. I, per tant, quan tens un enemic comú, doncs, escolta'm, tu et fas amic dels teus... diguem, amic dels enemics dels teus enemics, no? Però això que està fent el Putin a la Xina no li va gens bé. A la Xina tenen un sistema que funciona quan hi ha calma. Lo contrari que Rússia. Quan tot funciona, quan tots els mercats funcionen, quan els vaixells arriben aquí i allà just a temps, venen els components, diguem, amb els trossets de bicicleta que venen d'Alemanya, ells agafen els trossets, els munten, tornen a posar la bicicleta al barco, l'envien cap a Alemanya, agafen el carbó que ve de Mongòlia, ven el coure que ve de Xile, fan el producte, el tornen a vendre. Ells són gent que necessita pau, que necessita estabilitat, perquè aquesta cadena de muntatge mundial, dels quals ells són la peça fonamental, la peça més gran, la peça que més hi guanya, doncs són la peça que necessita que funcioni tot bé. Els objectius d'aquests desestabilitzadors de Putin són exactament contraris al que li interessa a l'economia xinesa. I, per tant, a mi no m'estranya que, malgrat que el primer dia van sortir tots dient ui, que dolents que són els americans i la OTAN per posar-se allà al costat de Rússia, a cada 24 hores els xinesos van fer enrere i van dir no, la sobirania nacional és sagrada i ningú té dret a invadir Ucraïna. I, per tant, diguem, els xinesos no els ajudaran tant com es pensen. I encara que vulguin ajudar, tampoc els podran ajudar tant els xinesos. Els xinesos, diguem, la major part de la seva producció ja la tenen venuda a fora i no guanyaran massa de desviar els iPhones que havien de venir a Catalunya, doncs els enviaran cap a Rússia per una mica contrarrestar el boicot d'Occident. Jo crec que li farà molt de mal a Rússia. I això només parlant del que es veu. A sobre hi ha, diguem, el que no es veu, el que s'anomenen els efectes cobra, que aquí també n'hem parlat moltes vegades,
sí.
Que és la llei de les conseqüències indesitjades. Tu fas una cosa i es passa exactament el contrari, no? Recordeu, l'Església Catòlica prohibeix els vídeos de... quan fa aquell vídeo que li dona petons a Jesucrist, no? I què passa? Doncs que immediatament tots els catòlics van i miren el vídeo, diguem, i l'Església Catòlica aconsegueix exactament el contrari del que havia desitjat, no? Doncs aquí Putin està aconseguint exactament el contrari del que desitjava. Ell volia dividir la Unió Europea, el que ha aconseguit és unir-la més que mai. Ell volia crear un cisma entre Estats Units i Europa i aconseguir que s'unissin com no estaven units des que va arribar el Trump. Ell volia que els ucraïnesos, de sobte tots, s'adonessin de que estimaven a Rússia perquè els venien allí. I el que aconsegueixin és que els odin més que ningú. I, per tant, aconsegueix exactament el contrari del que estava buscant. I la raó per la qual està aconseguint és una cosa que... Això el senyor Marcelí ho sabrà, perquè el senyor Marcelí ja sé que li encanta això de la filosofia.
Sí.
Els problemes que està tenint Putin són problemes dels quals ja parlava Plató en el seu llibre, en el vuitè llibre de la República.
Fixa't.
Quan parlava de les tiranies. I deia, el problema dels tirans... és que es rodegen, precisament perquè són tirans, i fan por a tothom, el seu objectiu és que tothom els hi tingui por. Uh-huh. Doncs clar, tota la gent que envolta els tirans, què passa? Que són gent que diuen sí senyor. Clar. Sí senyor. I llavors aquest senyor es pensa que té un exèrcit gegant, perquè ningú li ha dit, ningú ha tingut els sants pebrots de dir-li no, no, és que els camions no tenen rodes, que les han robat, és que els soldats no tenen menjar, que està caducat des de l'any 2015, perquè el pobre tio que s'atreveixi a dir-li que han robat les rodes, el pengen amb ell. No en els lladres, sinó en ell, el que li diu. I, per tant, ningú li diu. Ell es pensava que tenia un gran exèrcit, perquè ningú s'havia atrevit a dir-li que tots els corruptes li havien robat tot i ho havien transformat en iots que estaven aparcats a Barcelona. I ningú s'atrevia a dir-li que els ucraïnesos no els estimen com ell es pensava. Ell es pensava que arribaria allà i va dir, quan arribem ens tiraran flors. I resulta que arriba i no li tiren flors, que li tiren còctels Molotov. Per què? Perquè ningú li havia dit que això, que la seva fantasia de que els ucraïnesos desitgen ser salvats de les garres d'Occident és una fantasia que només existeix al seu cap. Ningú del seu voltant es va atrevir a dir. I ningú al seu voltant es va atrevir a dir que ell es pensava que Europa era feble, que el Biden era un avi que... incapaç de prendre decisions, i ningú li va dir que la gent en els moments de por, de que quan algú va i s'anexiona a un altre país, cosa que no passa a la Guerra Mundial, tots els països s'uniran en contra d'aquest sàtrapa perquè volen mantenir l'ordre internacional. Ningú es va atrevir a dir-li que això no passa, que la seva fantasia de que el seu exèrcit era gran, que Ucraïna volia tornar i que Occident era feble, eren pures fantasies. I resulta que aquestes coses han acabat passant i ara el tio està desesperat, el qual el fa perillós, perquè és un senyor desesperat que de sobte descobreix que tothom l'ha estat enganyant i que té 2.000 bombes atòmiques.
I, professor, tant, no... sí, sí. Ha estat realment molt interessant aquesta anàlisi econòmica que ens ha fet. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia a Nova York, professor.
Vinga, us ho passeu bé a Barcelona. A reveure.
Sí. Bueno, ho intentarem, sí. Ho intentarem. Gràcies, professor. Adéu-siau. A més, bueno, ens queda menys dia que el professor. Nosaltres ja, diguéssim, a tocar a les 6 de la tarda. Dos minuts i saludem Marc Serra amb una persona molt, molt especial. Ara ho expliquem.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.